Del vespre.
Ràdio Estel.
En l'ADN de cada persona hi ha quelcom que parla de fraternitat. Vols mirar la realitat des d'aquesta perspectiva? Vols il·luminar la teva vida amb la llum de l'Evangeli? Vols conèixer vivències reals que testimonien la germanor? Aleshores, escolta'ns. En clau de fraternitat. Cada dimecres a les 11 del vespre, a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, Cerdanya, 104.4.
9 i 1 minut a la Catalunya o l'Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu també per internet a radioestel.cat. Us baixeu al programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia.
Què tal, com esteu? Bona nit, ja és oficial. Marc Gasol espera el que resta de temporada. El jugador dels Memphis Grizzlies, lesionat el passat 8 de febrer amb una fractura a l'os escafoide de tipus 2, sense desplaçament, el peu dret ha passat pel quiròfan. Ho feia aquest dissabte i des de la franquícia descarten que el jugador torni a jugar aquesta temporada. Això sí, asseguren que la seva recuperació serà total. Pau Gasol li envia ànims.
Es un momento difícil para Marc. Poco a poco pues se rehace y nada, esté positivo porque la lesión es desafortunada. En esa profesión ocurre y son parte del deporte. Pero
doncs les paraules de Pau Gasol, que hem volgut recuperar avui al Bàsquet al dia de no fa massa dies, doncs òbviament on el jugador dels Bulls donava ànims al seu germà i que espera, com tots, esperem que es pugui recuperar bé i el més ràpid possible, però el de Sant Boi ja és oficial que es perd el que resta de temporada. De moment, sense Marc Gasol, sense l'estrella de l'equip, els Memphis han guanyat dos dels darrers tres partits disputats. A la classificació van cinquens de l'Oest amb 32 victòries i 23 derrotes. I veurem què passa amb els Jocs Olímpics de Rio, que són del 5 al 21 d'agost. Escolteu Bàsquet al dia amb el Mario Ramírez al control i el Xavi Pagan a la producció.
Des d'ara fins a 2:15, no es perdin el millor programa radiofònic dedicat exclusivament al bàsquet.
9 i 3, comencem.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino.
Doncs són paraules del propi Marc, que recull la pàgina web dels Memphis Grizzlies, que diu: ara em sento en mirar el camí que tinc per davant per aconseguir una total recuperació. Paraules del pivot català, com dic, a la web dels Memphis, el dia en el que la franquícia NBA ha comunicat que el Marc Gasol es perd el que resta de temporada. La seva presència als Jocs Olímpics, doncs, hores d'ara és tota una incògnita. Imagino que, encara que pogués arribar a temps, els Memphis, òbviament, doncs el que voldrien és que el jugador no arrisqués de cara que pogués patir una recaiguda, i l'objectiu dels Memphis és que el Marc comenci en perfecte estat físic ja la propera temporada. Insisteixo, veurem què passa de cara als Jocs Olímpics de Rio, però sembla que també ho tindria prou complicat. No fa massa, Xavi Pascual, el tècnic del Barça, la SAM, li enviava aquest missatge.
La verdad es que, bueno, sabe muy mal.
si no me equivoco, por las noticias que llegan, se va a perder el resto de la temporada. Por lo tanto, enviarle un fuerte abrazo a un jugador tan y tan importante para su equipo y para nuestro baloncesto. Sin duda, es un jugador determinante y no sabe mal.
Doncs estem convençuts que Marc Gasol es recuperarà bé d'aquesta lesió. I canviant de terç, al Barcelona no li queda altre que passar pàgina al desastre de la Copa de Corunya a 3 dies del partit de top 16, primer partit de la segona volta a casa contra el sempre temut Olympiacos. L'equip de Xavi Pascual, amb 3 victòries i 4 derrotes, ara mateix estaria fora dels quarts de l'Eurolliga i necessita guanyar mínim 5 dels 7 partits que queden, els 4 de casa i un fora, si no vol quedar eliminat de l'Eurolliga a aquest top 16. Fets els comptes, ara cal posar-se mans a la feina, començant pel partit d'aquest divendres, esperant que el que va passar a la Copa condicioni el menys possible. Ho deia Pascual abans de marxar a Corunya.
Serà un partit que vindrà una mica condicionat, en positiu o en negatiu, pel que passi a la Copa del Rei, i serà molt important preparar-se bé i aïllar-se, tant si ha anat bé com si no ha anat bé, del que hagi pogut passar, i separar-ho i posar-se immediatament en aquesta competició.
Doncs el que ha succeït a la Copa no podia ser més negatiu. El Barça eliminat a quarts de final, el Madrid campió i a Lyon MVP. Veurem fins a quin punt condiciona tot plegat de cara al partit de divendres i veurem quin ambient també es respira divendres al Palau. I el Barça conscient també de la importància del factor ambiental, del factor Palau pels partits que queden de top 16, ha llançat aquesta campanya.
Comparat amb el grup que ens ha tocat, qualsevol cosa ens sembla fàcil. Aquest top 16 té tela. Omplim el Palau a cada partit.
Doncs imagino que la presència d'aficionats divendres al Palau, el partit és a 3:15, serà la mateixa que hi ha habitualment en els partits d'Eurolliga. Una altra cosa serà veure doncs, quin ambient es respirarà a les grades després de la prematura eliminació de l'equip als quarts de final de la Copa del Rei i quina pot ser també l'actitud del públic vers la figura de Xavi Pascual, apuntat per molts doncs com el culpable d'aquesta situació esportiva que viu l'equip després d'arrossegar, a més, una temporada en blanc. Si bé és cert que a inici de temporada el Barça va aixecar la Supercopa. Debats hi ha molts, i Pascual acostuma a ser el centre de tots ells. Però si creieu que l'entrenador blaugrana està pendent de tot el que es diu d'ell, escolteu el que deia Pascual just abans de la disputa de la Copa.
No me llegan los debates ni cuando la cosa nos va muy bien, como nos ha ido en esta recta inicial, con la Supercopa, con el tramo inicial, con estar arriba del todo en la Liga CB, con el primer tramo de la Euroliga, donde nos clasificamos muy pronto para el top 16, ni en esta parte, ni ahora que supuestamente hemos tenido dos partidos de no estar tan bien. Por lo tanto, no me llegan estos debates.
Doncs no li arriben els debats a Xavi Pascual i, en tot cas, està clar que pel partit d'aquest divendres i tots els que queden, de fet, per jugar a casa contra Olympiacos, Xesca, Madrid i Brous Baskets, el Barcelona necessitarà el suport dels seus aficionats per sumar victòries en aquesta segona volta del top 16 i fer-ho a sobre amb la pressió de saber que no et pots permetre cap relliscada a casa si no vols quedar eliminat mesos abans de la Final Four. Xavi Pascual.
És evident que el nostre calendari al principi ha estat molt complicat. Hem anat a les 4 primeres jornades a la pista Olympiacos, a Madrid i Xesca. Està clar que al posar-te en victòries derrotes en negatiu hi ha molta més pressió per jugar. Sabíem que amb aquest calendari que sortia podia passar. Però ara haurem de saber jugar partits grans en aquesta situació, no? Contra tots els rivals que vindran aquí, Olympiacos, Xesca seguits. Haurem de fer molt bons partits per guanyar.
I abans de començar la segona volta del top 16, el vestidor blaugrana fa una bona lectura del que ha donat de si la primera volta amb un únic però, la derrota a casa contra el Baskonia.
Se nos ha escapado este partido importante de Caja Laboral que nos podría dar mejor balance claramente y podemos estar contentos de que tenemos todas victorias ganadas como si fuera de casa y ahora nos espera creo una vuelta más fácil realmente porque jugamos más partidos en casa. pero bueno, podríamos sacar alguna victoria más, ¿no? Sobre todo esta contra Caja Laboral, pero yo creo que esto va a ser todavía largo y tenemos que poner todas nuestras energías a la segunda vuelta.
Sabíamos que el grupo era muy complicado. Havíem dit de guanyar tots els partits de casa i bueno, aquesta mitja la portem, però bueno, encara tenim que millorar perquè tenim que guanyar mínim, jo crec que 5 partits.
Les aspiracions ja estan als quarts, òbviament, el fet d'acabar primer, segon, per factor pista, o és més difícil o és impossible?
O sigui, ara mateix jo crec que anem pas a pas, com sempre es diu, i ficar-s'hi és l'objectiu. Després, quan avanci una miqueta més la competició, mirarem si pot ser millor o pitjor, però ficar-se és l'objectiu.
Doncs les valoracions de Satoranski i també de Navarro, parlant sobre el que ha donat d'ací la primera volta del top 16 i reconeixent, en el cas de Navarro, que en aquesta segona volta hauran de sumar mínim 5 victòries, les 4 de casa i una fora si volen estar en els quarts de la Eurolliga. Ara mateix, a dia d'avui, el Barcelona és 5è a la classificació del grup F, de l'exigent grup F, amb 3 victòries i 4 derrotes, sumant una victòria menys que Madrid i Kimki i dues menys que Baskonia i Xesca. Doncs aquest dijous torna l'Eurolliga, primera jornada, com dic, de la segona volta, i demà dimecres el que es disputen són els partits de nedar dels vuitens de final de la Eurocup, amb un Limoges-Herbalife Gran Canària a les 8:40. Eulis Baez parla d'oblidar la Copa i centrar-se en la competició europea.
Afectar, diria que lo que puede afectar es la emoción que hemos vivido. Lo que tenemos que hacer ahora es intentar poner eso detrás y concentrarnos en lo que es el próximo partido, ¿no? Porque ya la Copa pasó, es algo que lo disfrutamos un momento, no se pudo ganar la final, pero por lo menos competimos. I ara que concentrar-se en Limoges.
Doncs aquest és un dels partits d'anada d'aquests vuitens de final de la Eurocup, en presència d'un equip ACB de Lliga Endesa, Limoges contra l'Herbalife Gran Canaria, i també demà a 9:15 es juga el CAI, que rep el Trento. Escoltem el jugador ucraïnès Vyacheslav Kratsov.
Estem fent història, així que ho hem de donar tot. Tot es basa en l'esforç i el desig. Esperem començar bé l'eliminatòria i a veure què podem fer allà.
Doncs a veure si Herbalife i CAI de Saragossa són capaços de passar ronda. I tornant a la Copa, minicopa en aquest cas, avui volem felicitar l'entrenador de l'infantil del FIA Joventut.
Ràdio Estel.
Que han sido mejores y chimpún.
Bàsquet al dia.
Muy bien, muy amable, muchas gracias.
Amb Òscar Merino.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Di adeu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa. Creiem en l'energia d'aquest país.
Doncs perquè el Fiat Joventut, després d'aconseguir plaça per la fase final de la minicopa, aquest cada setmana arribava fins a la gran final. Al davant, però, tenia el Real Madrid, que es va emportar el títol per un contundent 102-50. Entrenador de l'infantil del Fiat Joventut, David Gimeno, què tal, bona nit?
Què tal, bona nit?
Aquest Madrid és molt Madrid. De fet, ahir escoltàvem aquí a Jordi Villacamp, el president de la penya, parlant d'un partit d'homes contra nens.
Estic d'acord, no? El Madrid al nivell físic és molt superior i bueno, com s'ha pogut veure a la final, ens hem vist superats també una mica per l'escenari, no? Els nanos han sortit una mica nerviosos i el Madrid en aquest sentit ens ha castigat molt.
I pensant en els nanos, com es paeix una derrota o per 52 punts de diferència en una final de la minicopa?
Bueno, la veritat és que els nanos, com que són nens, quan ha acabat el partit, després de 5-10 minuts ja estan contents, ja estan rient. Moltes vegades no ens oblidem que són nanos petits i que tenen poca memòria, no? I d'alguna manera, quan ha acabat el partit, ja han començat a riure, a fer bromes i a estar contents. Evidentment, un subcampionat de la minicopa és per estar-ho. La final, tots ells també, no? Haguessin volgut estar més valents, però bueno, quan ha acabat el partit ja ha acabat tot.
I déu-n'hi-do, David, amb Usman Garuba, el pivot del conjunt blanc, 32 rebots, 40 de valoració,
Sí, penso que, bueno, va fer 5 punts i 32 rebots. Això demostra que, sobretot, a nivell físic, és una marca molt, 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 molt important de poder superar en aquestes edats, no? Però bueno, jo en aquest estic content perquè 5 punts d'aquest jugador en una final normalment no ho sol fer, i sí que el rebot d'alguna manera és una cosa que és gairebé impossible aturar-ho, però com et dic, tampoc ens pensem gaire amb els altres jugadors.
Algú em deia diumenge, després de la final de la minicopa, que el pitjor que li podia passar a Garuba és que fos escollit, doncs això, MVP.
Bueno, sí que penso que moltes vegades el tema de mediatitzar aquestes edats tan petites amb l'escenari com l'altre, com el de la final, pot ser contraproduent, ja que són nanos de 13 a 14 anys, però bueno, al final també són nens i no se li ha de donar més importància de la que té un partit més de bàsquet i res més.
I en tot cas, David, ja veurem d'aquí uns anys on estan aquests homes i on estan aquests nens.
Sí, aquest és realment l'objectiu del joventut, intentar treure el màxim jugadors pel primer equip i a llarg termini, i que aquesta experiència ens serveixin per això, perquè els nanos que nosaltres creiem que poden arribar a dalt, que moltes vegades en aquestes edats infantils on hi ha nens que són nens petits i nens que ja comencen a ser homes, aquests nanos estan tapats, però que amb un recorregut i amb la feina del dia a dia del joventut, al final puguin tenir un final.
I per buscar aquest bon final que dius, explica'ns aquest nou sistema que heu implantat al FIAT Joventut a la Penya per millorar, no?, el treball en el bàsquet base.
Doncs mira, el PlaySight és un nou sistema de càmeres que hem instaurat fa 2 setmanes. Creiem que ens pot ajudar molt a nivell de formar els jugadors, ja que, a més de veure els vídeos que nosaltres gravem en els entrenaments i en els partits, els tallem i els hi enviem perquè els puguin veure a casa. Algo que és relativament revolucionari és el fet que es pot veure in situ. És a dir, tenim una pantalla que en el mateix entrenament es pot parar o l'ajudant i el jugador es pot veure l'acció que acaba de fer malament, no? I això és algo molt, molt, molt important a nivell de millora, perquè fa que el jugador visualment vegi l'errada que acaba de fer o l'aspecte que ha de millorar, i creiem que ens pot, que és una eina molt potent per la formació del jugador.
Perquè és un sistema absolutament nou.
Sí, bueno, de fet som el primer club de bàsquet europeu que compta amb ell. Està instaurat sobretot al tennis, però a Europa som a la primera cantera, i els que l'han impulsat, els que l'han creat justament per la formació del jugador. Per això han cregut que el joventut, com ser una de les millors canteres d'Espanya i d'Europa de formar els jugadors, fa que hagin volgut estar al nostre lloc i comptar amb nosaltres.
Doncs el FIAT Joventut sempre innovant, pensant, òbviament, en millorar la feina que es fa des del bàsquet bàsic, que s'ha vist en aquesta minicopa a Corunya 2016, arribant a la gran final. S'ha perdut, David, però heu d'estar absolutament satisfets, no?
Sí, molt satisfet, perquè a més aquesta minicopa tenia fase prèvia, i com amb la fase prèvia s'han classificat els 8 millors equips, per tant és doble mèrit, és la minicopa més competida que hi ha hagut, i contents perquè el joventut pugui tornar a disputar finals.
Molt bé, doncs David Gimeno, tècnic de l'infantil A del FIAT Joventut, gràcies per passar-te pel bàsquet al dia i enhorabona per la minicopa que heu fet, eh?
Molt bé, moltíssimes gràcies.
Ràdio Estel.
Saps per què he estat apostoflant la meva vida com a periodista?
Per què?
Perquè he deixat molts amics.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada, dir adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
12 minuts, ara 11, per tancar el programa, per arribar a 2:15 de la nit, i encara hem de seguir parlant de la minicopa i sobretot de la copa, perquè avui dimarts, com és habitual, hem d'escoltar la veu dels penyistes, amb la Meri Saez, dels penyadictes de Badalona. Hola, Meri, bona nit.
Hola, bona nit.
El Marc Segura, del Sant Culer. Hola, Marc.
Hola, bona nit.
I el José Rodríguez, avui ens acompanya de nou, que és de la penya tricolor del Morabanc Andorra. Hola, José, bona nit.
Hola, bona nit.
Doncs hem tingut a Corunya 2016, hem tingut l'èxit del Real Madrid, campió absolut, Ayon MVP, també l'èxit del Madrid infantil a la minicopa. Marc, òbviament començo per tu.
Home, per lo que és per part del Barça, un fracàs. Jo pensava, confiava en almenys arribar a la final, però el Barça des del salt inicial del partit de dijous es va veure que no estava ficat. El partit es va jugar tal i com el volia Bilbao, amb un ritme lent, molta intensitat física, i és una de les gotes que fa vessar aquest got d'aquest equip, que és molt irregular. Que et pot guanyar Madrid, però després es desconnecta de tot.
Mary, José, com heu vist vosaltres la Copa?
Pues jo bueno, va ser la sorpresa del dijous. I, bueno, és una de les més igualades que hi ha hagut des de fa anys. I, bueno, el Madrid va ser superior, però si volen haver-hi 5 minutets més, es podria haver canviat la torna, saps? Però, bueno, jo crec que ha estat una Copa igualada. I, bueno, ha estat bé.
José.
Bueno, jo he vist una Copa igualada amb la sorpresa del Barça eliminat i del València, també. Que eren dos equips que podien arribar tranquil·lament a la final. El Madrid era previst que arribés a la final, però bueno, el Gran Canària crec que no, però bueno, va ser una final bastant disputada i bastant igualada, la veritat.
La cara, de fet, és Madrid, òbviament, com a campió, l'Herbalife per arribar a la final, inclús el Bilbao, no?, per la campionada de derrotar el Barça als quarts, i després la creu Barça i València, no?
Sí, sens dubte.
Sí, la veritat és que sí.
El València es veia que duia unes quantes jornades que no estava bé, eliminat de l'Eurocup, però sens dubte el Barça és la creu. Jo pensava que almenys amb el quadre que hi havia, es podia arribar a la final. Però no. Hi ha estat la creu i això. I Gran Canària, la revelació, era dels no favorits el que més podia competir i així ha estat.
Marc, com t'expliques aquesta irregularitat del Barça, que, vaja, almenys els protagonistes, no?, afirmaven els dies previs que s'arribava molt bé, amb molt bones sensacions, I a les primeres de canvi, sorprenentment, no? Ja no és el perdre, sinó el com, no?
Sí, jo crec que, aviam, des de que quan es va guanyar el Madrid a l'Eurolliga, potser es van treure com un pes de sobre, perquè sempre es deia que el Barça no seria capaç de guanyar Madrid. Potser a partir d'aquell moment els jugadors es van creure que ja ho tenien tot fet i que si guanyo el camp del Madrid, guanyar la resta de camps seria fàcil, i això no és així. Crec jo que és bastant a partir d'aquest fet. I que quan la mínima com un equip planteja un partit físic amb intensitats, com ho va fer Bilbao, el Barça pateix molt. A part dels tirs lliures, que no és normal fallar 12 tirs lliures en un partit en aquests nivells.
I a partir d'ara, com creus que pot afectar tot plegat, sabent que d'aquí 3 dies et jugues molt a casa contra l'Olympiacos, al top 16?
Crec que és un partit que marcarà com es perdi aquest partit. El que queda de temporada es pot fer molt llarg. Jo crec que la temporada s'ha d'acabar amb la màxima dignitat possible, i un cop hagi passat, s'han de prendre aquelles decisions que fa temps que s'estan ajornant, que jo crec que des de 2012 que s'haurien d'haver pres, però que el triple de l'Ampe va fer que no es prenguessin.
I divendres què creus que pot passar al Palau? Quin ambient creus que hi haurà divendres al Palau?
Quin ambient crec que hi haurà? Home, una mica crispat, que ja estarà, perquè aviam la derrota cou, i suposo que depèn de com vagi transcorrent el partit, pot anar variant, però al principi hi haurà certa crispació, crec jo.
I Pasqual, al centre de la Diana o no?
Sí. Jo és el que he dit abans, vull dir, el 2014, després de la derrota que humiliant a Milà, és quan s'hauria d'haver canviat el cicle, no s'ha fet, i crec que sí, que serà el centre de les mirades.
Doncs veurem què passa divendres contra l'Olympiacos. I, per cert, us ho pregunto tots tres, eh? Vaja, espectacular la Copa d'Albert Oliver, amb l'Herbalife Gran Canària.
Doncs sí, la veritat és que no sembla que el tingui 37. Cada dia està més jove, també és base, no? I els bases sempre s'han cuidat més i tenen més facilitat, i la veritat és que molt contents per ell, i que, bueno, que pugui seguir disfrutant a Canàries del bàsquet i del que li agrada.
I Andorra, José, que us vau quedar a un partit a disputar la Copa, eh?
Sí, sí, ens vam quedar a l'esport.
Una llàstima.
Sí, a la porta de la Copa del Rei, però bueno, tampoc crec que era el nostre objectiu anar a la Copa del Rei, però bueno, Lo important és que estem allà i no estem com l'any passat patint pel baixar. Encara estem millor que l'any passat.
A veure què passa, no?, en el que queda de Lliga regular, que suposo que amb aquest parón de la Copa ja teniu ganes que torni la Lliga Endesa, no?
Sí, la veritat és que sí, tenim ganes que torni la Lliga.
Teniu un nou fitxatge, Stephen Holt, un base nord-americà, Andorra.
Sí, ve a substituir el lesionat David Navarro. I, bueno, a veure com esperem que ho faci bé, perquè serà la primera experiència seva europea.
Sí, sí. A veure com funciona. Morabanc Andorra, que juga diumenge a la pista del Bilbao Bàsquet, i el Fiat Joventut Meri, que aneu a la pista de l'Iberostar Tenerife. A veure que... Suposo que haurà anat bé aquesta aturada, eh? A l'equip li haurà anat bé.
Esperem que sí, que hem recuperat els pivots i guanyar el camp del Tenerife no és fàcil. I, bueno, si surten concentrats, esperem que aconseguim la victòria i així la setmana que ve amb el Sevilla a casa pues, poder alçar aquest segon trofeu de la minicopa i bueno, intentar guanyar.
I què em dius d'això de la minicopa, del que ha fet l'equip infantil a Corunya? És, òbviament, doncs, bueno, a destacar la feina, no?, de l'equip dels nanos.
La veritat és que sí, perquè, a més, ara no només fan els que entren a la Copa, i si mi estudiant és que ser una de les millors canteres junt amb la nostra, pues, també poden lluitar per aquesta a la Copa del Rei, sigui on sigui el destí. I, bueno, la veritat és que molt bé, i el Madrid està molt superior. Tenen el Paco Redondo, que és un crac, que ha estat a la cantera manejant-la i segurament que molts dels seus fitxatges han estat per ell, i bueno, que és un crac i que, bueno, que la veritat és que van pujant tant en el Barça com el Madrid estan treballant amb els jugadors i bueno, mentre que nosaltres seguim fent la nostra feina i treballant dos o tres, pues, en tindrem prou.
Molt bé. Acabo. Marc, que te volia preguntar i no m'he recordat de fer-ho. Ayon MVP, eh?
Sí, és aquelles coses que passen. Jugador que el Barça va tenir a tir, tenia el seu dret, un dels grans encerts que ha tingut el Barça en els últims temps. Sense cap mena de dubte.
Doncs ho deixem aquí. Panyistes, gràcies i ens escoltem la setmana vinent.
Okay, bona nit. Adéu, bona nit.
Bona setmana.
I abans d'acabar encara dir-vos que l'Ajuntament de Corunya destaca l'impacte molt positiu de la Copa i calcula el retorn econòmic en uns 26 milions d'euros. Germain Thomas es desvincula del bàsquet Manresa. El base americà amb passaport hongarès marxa aquesta mateixa setmana. I demà dimecres a Logroño hi ha una Espanya-Suècia amb 5 catalanes a la convocatòria: Laia Palau, Marta Sargay, Silvia Domínguez, Ana Cruz i Lucy Pascua, més l'entrenador, el també català Lucas Mondelo. Una victòria les classifica per l'Eurobàsquet 2017. Sílvia Domínguez, al bàsquet al dia.
Sí, és un partit important que ens aproparia a la classificació pel 2017 contra un rival fort que té algunes baixes, però que igualment segueix sent un rival molt perillós i haurem de fer el nostre millor bàsquet per guanyar demà.
Demà a les 8 per Teledeporte, Espanya-Suècia. En el partit disputat allà, la selecció va guanyar 52-75. Més coses. José Luis Sáez, president de la FEP, reunit avui amb la comissió delegada i presidents territorials, entre ells Joan Fa de la Catalana, els ha informat de l'estat de l'auditoria complementària instruïda pel CCD i espera, diu, que el Consell Superior d'Esports autoritzi l'avançament de les eleccions i l'inici del procés electoral dins el primer trimestre d'any per tal de continuar, afirma, garantint l'estabilitat de la FEP, la unitat del nostre bàsquet i el compliment dels compromisos internacionals. El Torrons, Vicenç Hospitalet, campió de la Lliga Catalana EVA, derrotat en la final al Morabanc Andorra B per 72-54. I a la NBA, Stephen Curry, 36 punts, 6 rebots, 8 assistències a la victòria 50 dels Warriors, 92-102 a la pista d'Atlanta Hawks. Els Warriors, primer equip que arriba a les 50 victòries en 55 partits, superant els 56 dels Bulls o els 57 dels Sixers. Curry porta 126 partits seguits, anotant com a mínim un triple. Està a un partit d'igualar el rècord de Kyle Korver. I Ricky Rubio, 15 punts, 8 rebots, 8 assistències en la victòria dels Wolves, 124-122 contra el Celtics. Ho deixem aquí, donant les gràcies al Mario Ramírez al control, al Xavi Pagant a la producció, també a vosaltres, com sempre, per seguir-nos, per escoltar-nos, i tornem demà dimecres per seguir vivint el bàsquet al dia, com sempre, a partir de les 9 de la nit. Vagi bé!
Bàsquet al dia, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones.